Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueras.
Like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. No way could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people.
Quan sona aquesta sintonia vol dir que comencem el Molta Comèdia, que passen uns minuts de les 8 de la tarda i que tractarem de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim una visita d'una persona que viu a la Floresta, que és nascuda a l'Argentina, i per tant ja us estic avisant que tindrem a la Mercè Arànega. Però abans... la homilia de Molta Comèdia avui, Sa Majestat el Públic. Estimats germans en les arts escèniques, el dissabte passat vaig assistir al concert d'Andrea Motis i Joan Chamorro Quintet, acompanyats per l'Onca, dirigida pel violinista Gerard Claret, que vàrem tenir de convidat en l'anterior programa. Darrere meu, al teatre, tenia dues persones que sense cap mena de consideració pels demés, de tant en tant feien petar la xerrada al marge de que fos una peça rítmica, senzilla, tranquil·la o no. El diumenge vaig tornar-hi, al teatre vull dir, amb Ser-ho o no, obra de l'autor francès Jean-Claude Grimbert. L'estructura de funció era de curts diàlegs entre els dos protagonistes i enmig un fos amb música. Abans de començar el concert de tos, ja era premonitori de que patiríem. Però cada cop que s'apagaven els llums de l'escenari, segons com deia abans, els comentaris entre el públic creixien i no paraven fins a la tercera o quarta frase dels actors. Josep Maria Pou explicava en una llarga entrevista que li vaig fer per l'aula d'extensió universitària de la gent gran que una vegada, a Valladolid, va parar una representació i demanar a una senyora de les primeres files que posés en silenci el telèfon i, sobretot, que no contestés a les trucades. Aquí, en el Teatre Auditori, hi ha hagut dies, cal dir que en la llarga història del teatre, no sempre, això sí, que els concerts de tos i les converses, comentaris, sorolls de jaquetes, papers de caramel, moviments sense emparar en el seient, recolzament de cap de la senyora a l'espatlla de la parella, obrir i tancar el bolso, etcètera, han estat memorables. I si no, que li preguntin a Julio Manrique com va fer incendis. Cal dir tot seguit que aquest no és un problema del país, ni d'Espanya ni de Catalunya, no. Jo he hagut de cridar l'atenció en un concert de música barroca a Palerm, a un individu que també contestava una trucada al mòbil. I fa pocs dies llegia que l'actor Lawrence Fox va tocar el dos en plena representació de The Patriotic Traitor al Park Theatre de Londres, no sense abans assenyalar, dient: no em molestaré a explicar-los la història perquè aquest gilipolles de la tercera fila l'ha arruïnat del tot. També Kevin Spacey li va etzibar un espectador de mòbil sonant, també a Londres: si no contestes tu, ja baixaré jo a fer-ho. Igualment un director com Ricardo Muti parant un concert amb la Quinta de Mahler del Metropolitan de New York. Què passa? Què hi va a fer aquest tipus de gent en un teatre? Com és que no paren de xerrar al Teatre Auditori? Per què van al teatre si jo sembla que no els interessi? Per què no respecten els artistes que hi ha dalt de l'escenari? Per què no tenen en consideració els altres espectadors? Per què no poden deixar de mirar el mòbil enmig de la funció, enmig d'un concert? Perquè sembla que molta gent vagi pel món com si estigués sola, com si estigués a casa seva, on sí, allà sí, poden fer el que vulguin. Bueno, a veure, poden fer el que vulguin fins a cert punt, és clar. No tinc la resposta, estimats germans, però els hi puc assegurar que això creix. La meva llarga història d'espectador m'ho fa veure i no són manies ni m'equivoco en el judici. I em temo que Sa Majestat el Públic, aquesta mena de públic, anirà creixent i creixent. Que els déus i les deesses de les arts escèniques ens agafin confessats. Amén. Com us deia al principi, tenim amb nosaltres a Mercè Arànega, que el dia 24, al Teatre Auditori, 24 diumenge a la tarda, ens farà la representació de Neus Català, Un cel de plom. Mercè, benvinguda a aquest programa que ja saps que és el teu.
Moltes gràcies. Sí que és veritat que un aquí s'hi troba com a casa.
Això m'agrada sentir-ho i a més m'agrada sentir-ho de tu, que aquí diuen l'actiu forestana. A veure... L'actiu que va néixer a l'Argentina,
sí.
Però que va venir al final, al cap d'uns anys, a parar aquí, a la Floresta, i d'aquí...
Del món.
Ah, exactament, i aquí continua. Bé, digue'ns abans de tot, què és Neus Català, un cel de plom?
És una reflexió sobre la vida d'una dona, que és la Neus Català, i sobretot és enviar un missatge molt clar a partir de la seva vida i de les seves vivències, que és la negació a l'oblit, i la resistència i la memòria. És a dir, si no hi ha memòria, hi ha oblit. I ella el que ha reivindicat tota la seva vida és que fa memòria de tot el que ha passat, però sobretot la fa perquè la gent no oblidi, i si no oblida és més difícil que les coses tornin a passar, almenys d'aquella manera, tot i que ja estem veient que les coses tornen a passar i potser pitjor encara que abans. Però no per això hem de deixar d'insistir.
Jo quan llegia la que s'havia fet aquesta commemoració de l'any Neus Català, que va ser l'any passat, el 2015, sí. I que vosaltres presentàveu aquesta obra, que és una versió
de la novel·la, de la biografia
novel·lada, feta per en
la Carme Martí, va escriure el llibre, i el Josep Maria Miró ha fet l'adaptació teatral.
Exacte. Jo pensava que aquestes commemoracions oficials donen una força, d'una presència durant un temps determinat, i a vegades et costa creure que qui fa aquest homenatge s'ho cregui de veritat. Per què tant?
Et diré una cosa, fa 3 anys que es va presentar al Grec aquest projecte, eh?
Sí.
No va ser l'any passat.
No va ser l'any passat.
I no sabíem que li donarien la medalla d'or. El Rafael Durant, en aquest, farà 4 anys que estava darrere d'aquest projecte. Per tant, no és d'aquests de com que saps que serà l'any de Ferreter? Doncs tots a fer Ferreter. O serà l'any de Shakespeare? Tots... No. Feia 4 anys des que ell va llegir la novel·la Cel de plom. Concretament va ser això. Amb ell li va caure a les mans la biografia de la Carme Martí, s'ho va llegir i va dir, jo d'això vull fer una obra de teatre. I d'això aquest any en farà 4. Vull dir que la commemoració ha sigut a posteriori.
Jo em referia no per abusar vosaltres, sinó a l'administració política. Aquesta em referia.
Ah, això els hi hauries de preguntar amb ells per què donen medalles. Això ho va contestar molt bé... El que li van donar al Català de l'any, ja ens va fer un bon discurs l'altre dia a l'Òscar.
És veritat.
Ens ho va explicar molt bé.
És veritat. És
que ens fem un fart de donar medalles i fer homenatges, però ningú mou ni un dit.
És veritat.
Això està explicat.
Quan et van proposar fer l'obra,
sí.
Vas tenir ocasió de conèixer la Neus Català?
Sí, i tant, ja l'he vist 4 anys. Fa 3 setmanes vaig estar amb ella xerrant.
Però vull dir, abans de fer l'obra?
Sí, 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 vam anar al Rafael Durant, el director, el José Miró, que és l'adaptador, bueno, la Carme, jo, i el productor, que és el Carles Manrique, vam anar als Guiamets, al geriàtric, que és on està, perquè ella vivia a Rubí. Però, clar, fa 6 anys va caure, amb 94 anys, va caure, es va trencar la pelvis, no sé què, fèmur, no sé què, i vam dir, bueno, ja no pot, és que vivia sola, I llavors vam portar els Guiamets, i vam anar allà, la vaig conèixer, vam cadira de rodes, bueno, vam estar parlant poc, i després l'he anat a veure 3 vegades més. I aquesta última vam xerrar bastant, és la vegada que més hem parlat. N'estic molt contenta d'aquesta trobada.
La teva experiència des del punt de vista d'exili, els teus pares van exiliar-se.
I el meu pare va ser deportat també.
I va ser deportat i tu vas néixer.
Els pares ara tindrien 102 anys, la meva mare, i 101 el meu pare.
Ha influït en la teva manera de veure el personatge i la situació?
No. No, en la manera de veure-ho no. La manera de veure-ho és des del que jo he viscut, des del que he llegit, el que m'han explicat i com sóc jo com a persona. És a dir, jo ho he mirat des d'allò. L'altre és la història familiar i el que sí em fa és que m'emociona. És a dir, jo cada dia dedico aquesta funció a la Neus, al meu pare, a la meva mare i a les 92.000 dones que van morir a Ravensbrück. A part dels 6 milions que van matar, però jo ho dedico a aquests. No tinc més, però cada dia. Crec que no podria fer la funció sense fer això.
És una obra estrenada al Grec de l'any passat, sí. Però que ha girat, ha estat voltant per
tot Catalunya.
Portem com
50 bolos, sí, tot Catalunya, i encara seguirem la tardor que ve.
Quines són les reaccions que trobes?
Doncs de ganes de plorar. A la majoria de llocs la gent, a mi no m'havia passat mai, el teatre es posa dret. I aleshores jo sé que no només m'estan aplaudint a mi, per això quan feia una setmana o 10 dies que havíem començat a fer la funció, un dia estava rebent els aplaudiments i vaig veure que a la sala la gent, allò comença un a aixecar-se, després un altre, després un altre. I de cop em vaig sentir que vaig dir, tot això no pot ser per mi. I em vaig girar d'esquenes al públic. En la paret del fons sempre es projecten, bueno, a cada funció, al final es van projectant els noms, que els llegeixo jo, bueno, està gravat, de moltes de les dones que van morir. I aquest dia em va passar que em vaig girar al públic i em vaig posar a aplaudir jo també mirant cap a la paret del fons. És a dir, és com una manera de traspassar, jo sé que aquests aplaudiments no són tots per mi i vull que ho sabeu, públic, i ho faig sempre. Clar que una part és per mi, per la funció, però una altra és per tota aquesta gent, és un homenatge. I la gent ho viu així, i s'ha de ser molt pedant per pensar que tot allò només és per tu. S'ha de ser una mica realista, no? I dir, va, compartim-ho, després sí, els agafo jo.
Home, la veritat és que hi ha aplaudiments que són per tu, això és obvi.
Sí, clar, evidentment, jo faig no sé si una gran feina, però si més no, un gran esforç, això segur.
És una persona realment extraordinària, o sigui, pensar aquesta dona que marxa a França amb 180 criatures,
els nens, a peu,
els nens de Negrín,
la frontera,
i que després doncs, fa tota aquesta acció i després és castigada d'aquesta manera tan brutal.
Però continua, eh?
I continua.
Tu saps que quan va tornar de portada encara va fer d'enllaç entre els maquis i la resistència espanyola contra en Franco i anava passant de França a Madrid, se n'anava amb el bebè petit i portava missatges entre les mantes del bebè. És brutal.
Sí.
I quan va fer ja diversos viatges, algú a França li va dir, Neus, que t'han clitxat, no tornis a passar perquè potser t'enganxaran. I aleshores va deixar de passar, però va continuar lluitant, com ella diu, contra l'Espanya de Franco, des de la clandestinitat. Però és que va començar als 14 anys, Eduard.
Sí, sí.
Als 14 anys...
Decidint que volia fer una cosa...
L'any 29, abans de la República, van fer una vaga les dones del camp del Priorat, i ella era una d'elles, i tenia 14 anys, dient que o cobraven com els homes o que treballin ells. I dius, Déu meu, va començar als 14 anys i no ha acabat en tota la seva vida.
I va voler estudiar infermeria per poder ajudar...
Ella volia ser infermera, però clar, havia de treballar al poble i feia teatre. Saps que feia teatre?
No.
Sí.
Ah.
Bueno, hi ha tota una llista de... En la novel·la em sembla que hi és, en la biografia. Anaven a Falset, tenien una companyia de teatre aficionat, els Guiamets, i anaven pels pobles, i diu les funcions que feia i tot... Ara no sé per què t'ho deia, se m'han anat.
No, parlaven d'aquest fet de des de sempre que havia sigut una lluitadora.
Això, i d'infermera, ella volia ser infermera, però clar, al poble. Quan va tenir en realitat l'oportunitat, com ella diu, la guerra civil, primer es va quedar al poble, però diu, calia organitzar-se, calia fer resistència, però desitjava ser infermera i va marxar a Barcelona. Va fer pràctiques a l'Hospital Clínic, i llavors és quan la van fer cap sanitària, a Premià de Dalt, que eren les colònies de Negrín, que hi havia tots aquests nens. I són els que ella va haver de passar la frontera a peu, amb 182 nens.
És fabulós pensar que una persona que va complir els 100 anys l'any passat i que continua viva, i amb alguna declaració diu coses com aquesta, diu, la vida és bonica.
I tant.
I que, tens... et quedes, però tu, Mercè, quan tu penses en tota aquesta vida...
Això és el que li dona resistència.
Vida, i diu, la vida és bonica.
Mira, et diré el per què, d'on ve. Ella diu, perquè quan parlem d'aquesta gent... sempre llegim o escoltem víctimes, i ella diu no, jo no vull que em diguin víctima. Quan un assumeix que és una víctima, també dona la raó al butxí, a qui l'ha convertit en una víctima, i ella diu jo no em convertir, no vull ser una víctima perquè no vull donar el plaer al meu butxí a que sigui un butxí. Jo sóc una resistent. Víctima és aquell que tira la tovallola, diguem-ne, no? Que diu, va, m'he rendit. Diu, jo no m'he rendit mai. Mentre hi ha vida, no t'has de rendir. I per això després pots tirar endavant. En el moment en què tu et sents aixafat i et sents una víctima, ja no pots aixecar mai més el cap. I això és el que ella no va fer. Diu, per garrotades que em donguin, s'ha d'aixecar el cap. S'ha d'aixecar el cap per continuar o lluitant o vivint. Ella va tenir dos fills... tot i que la van esterilitzar els nazis, sí, els hi feia allò, sí, que els hi posaven les indiccions aquelles, i moltes van quedar estèrils, la veritat, i ella va tenir dos fills.
Hi ha una altra frase que dona la volta, o sigui, acaba de donar la volta amb això que dius, que diu, malgrat tot, les coses canvien. Mm. Aquesta és una mica una frase d'ella, en sentit que és, en fi... confiada en una... que nosaltres a vegades podem pensar, com tu comentaves al principi, podem pensar que les coses canvien, però no tant.
Sí.
Però no tant. Hi ha un aspecte més interessant d'aquesta lluita, que és el grup aquest de les gandules, que estaven treballant en una fàbrica, en sí, una fàbrica d'armament...
Això ho van fer molts llocs.
I que aleshores feien de manera que el material que sortia, sí, estava en males condicions.
Estava en males condicions, això ho feia, i molts els van matar, eh? Perquè ella ho diu, amb el sabotatge ens hi juguem la vida, la condemna és la mort, però no sabem de cap altra manera per tirar endavant. És a dir, jo no puc estar aquí, perquè quan diu, ens van portar a fabricar material bèl·lic, ens van portar a produir material bèl·lic a la fàbrica Skoda. És a dir, que produïm material bèl·lic contra la nostra gent, contra el nostre bàndol. No. Diu, això ens ensorra. Clar, et trobes que no només estàs allà passant gana, malalta, torturada, en pallissa, sinó que, a més, estàs contribuint a que facin mal als teus, estàs creant bales, ajudant a fer canons, i llavors van dir, morts per morts, l'única manera és fer sabotatge, i si ens enganxen ens mataran, i alguns els enganxaven i els penjaven, i et diré més, els penjaven de canxo de carnisser.
De canxo de carnisser.
I no les van enganxar, i els hi van posar el nom del comando de les gandules, perquè, home, és molt maco, diu que se'ns assabenten que diu, ens assabentem, com és? Ens assabentem que qualsevol cosa, per petita que sigui, si es barreja amb la pólvora, la inutilitza. Comencem amb escopinades. Cacem mosques, és a dir, posaven mosques, sí, dintre la pólvora. Repinyem oli de les màquines, bueno, baixem la producció de 10.000 bales diàries a 5.000. A vegades 6.000, per dissimular. Clar, perquè no veiessin, i ens bategen com el comando de les gandules. Quin honor tan gran, aquest menyspreu. Sí, sí.
És veritat, eh? I més el camp de Ravensbrück, un camp de dones...
Aquí no era el camp de treball, eh?
Aquest, no.
Aquest és el de la quarantena.
Aquest em sembla que era una fàbrica...
Aquest és el d'extermini.
Una fàbrica a França mateix.
No, a Holaixen, a la zona del sud-est, a Txecoslovàquia.
Sí.
A Txèquia o a Eslovàquia, no sé on deu ser ara. Però no, el primer és Ravensbrück, que és el camp d'extermini. Pensa que, per exemple, jueus n'hi anaven pocs, alguns als camps de treball, però només els que estaven molt forts. Els altres ja no sortien, ni de Ravensbrück, ni d'Auschwitz, que és allò que veiem de,
sí,
les,
sí,
de les vies, que uns anaven als barracons, però és que els altres, tal com baixaven del tren,
anaven directes.
Jo he estat, i és horrorós. És que no hi ha ningú que no plori, és demencial, i el que no pots entendre és que hagi servit de tan poc això. D'acord que no es mata de la mateixa manera tan fredament, tan sistèmicament, però es fa d'una altra manera també, d'una manera més civilina. Potser, no ho sé.
La veritat és que en aquests moments estem vivint una situació que, francament, no pots entendre. No pots, s'intenta, doncs, donar, i no es pot entendre.
Ahir veia les imatges d'Idomeini dels nens, ja no dels que volen entrar, d'aquells nens que els hi van tirar gasos. Gasos, fums, en els pares i a les criatures tirats pel mig del camp i diu, estem bojos, estem permetent, perquè ho estem permetent que passi això. Som incapaços de sortir al carrer 6 milions de persones. I tots diem el mateix que estic dient jo, però ningú diu sortim al carrer. Diem que no, són els nostres governants. Han de fer el que nosaltres diem, almenys en aquestes coses.
I la majoria d'aquests estats els que estan fent és fabricant tot aquest armament que està produint, que està produint això, perquè en definitiva hi ha una cosa claríssima en aquest sentit, i és si la guerra, en aquest cas concretament, en aquest moment, si la guerra de Síria no existís, d'entrada, determinat tipus de situació no s'hagués produït o no es seguiria produint.
Sí, sí, sí.
I en canvi, en aquests moments, doncs, hi ha pràcticament 6 països que estan venent i que han augmentat la venda l'any passat amb un 15% la venda d'armament.
Armaments a Síria?
Bueno, armament. En general, que per diferents conductes...
Poden arribar allà.
Arriben on arriben, ja ho sabem, on arriben. Perquè encara que no sigui directament, hi arriben.
Clar, a qui necessita les armes, no?
Aquí
suposo
està,
que és això.
Aquí està, i el negoci. Sí, el negoci és així.
I Espanya, o sigui, també fa armament,
sí,
no?
Sí, tant. Hi ha quatre empreses, bàsicament, a Espanya. El senyor Pedro Morenés, que és l'actual ministre de l'exèrcit, bueno, de l'exèrcit, no, de defensa.
De defensa.
Sí, és diferent. És un exèrcit per defensar-nos. Sí. Doncs aquest senyor havia estat durant molts anys el director d'una de les fàbriques més importants.
Però són privades o són estatals?
No.
Són, és que no ho sé, t'ho pregunto.
Són privades.
I aquest senyor, que és el ministre de defensa,
sí, havia
era...
estat, sí, director general d'una de les
dius?
Empreses.
I són privades?
I tant.
No,
a veure, Mercè, són privades, però, òbviament, els clients més importants...
Són governs. Clar, perquè ells són nets, ells no vendran directament a la guerrilla, però per algun canal els hi arribarà.
Hi ha conductes que hi arriben. En fi, deixa'm...
Doncs veus, mira, això que diu la Neus, quan diu, hi ha un moment que dic, quan passa la frontera, quan l'exili, que dic refugiats, refugiats i més refugiats, quan passen la frontera cap a França. I jo, per acabar de parlar del que parlàvem, miro les fotos d'ara dels refugiats, d'ara, sirians i tot el que està passant, amb les mantes al cap, ara no tant, perquè no fa tan fred, però d'aquest hivern, i pensava que aquest hivern són les mateixes fotografies que jo he vist i que tots hem vist de l'any 39.
Sí.
Però hi ha una diferència. Les d'abans són en blanc i negre i les d'ara en color. Què vol dir això? Què hem après? Tecnologia. Hem après de deixar de fer fotos en blanc i negre i fer-les en color, però d'humanitat no n'hem après gens. Ara, això sí, ens hem tornat molt més intel·ligents, sabem fer moltes més coses, però la nostra ànima continua sent la mateixa.
I ens arriba molt més ràpid, a més a més.
Sí, sí, però és l'única diferència, blanc i negre i color. Què hem après? Tecnologia. I dius, vale.
Bueno, fem un salt.
Vinga.
Fem un salt perquè si no...
Per posar-nos bé, la Neus Català té molt sentit de l'humor. Molt, encara que sembli que no. És una dona amb un gran sentit de l'humor.
Ha de tenir-ho per poder
resistir. No, però el té ara,
resistir,
el
segur,
té ara,
segur.
El té ara. Cada vegada que obre la boca és un sentit de l'humor una mica heavy. Mira, el primer dia que la vaig conèixer, no sé qui va demanar... Ella va demanar un tallat i la noia que tenia al costat, la Mariona, que és la cuinera d'on està dels Guiamets, però que ja és amiga... d'ella, però perquè és neta de la seva amiga de quan era petita, imagina't. Sí. I li va com ajudar a agafar la tassa i se la mira i diu, cony, demana-te'n tu un, no? és així sempre. I quan ella va venir a veure la funció, a Falset, l'Ajuntament de Falset va programar Neus Català perquè ella pogués venir, perquè els Guiamets està molt a la vora. I després la Mariona, bueno, allà, és que va ser molt emocionant, però van venir els fills de França,
quan
també...
Sí, quan van donar la medalla...
No, la medalla li van donar aquí, vam anar
de
aquí. No, el de l'Albert Om, no, era un altre dia. I després jo li vaig preguntar a la Mariona, dic, però així entre vosaltres què t'ha dit de la funció? Diu, que li ha agradat molt, que li ha agradat molt. Diu, oh, però aquella noia s'ha deixat moltes coses, eh? I dius, home, per l'amor de Déu, què vols en una hora? No, té sentit.
És una hora potent, és una hora profunda, eh? I a més, en aquest cas, hi fem un salt, estàs tu proposada com a Premi Max aquest any precisament per aquesta...
Ja no.
Com que ja no?
No, ja no, em sembla que no. Ara ja només queden tres. Ja està, ja han fet la següent selecció.
Ja han fet una selecció?
Sí, en queden tres i no n'hi ha cap de catalana.
Oh.
Ni la Clara Segura, ni la Míriam, ni jo, ni la Núria Espert. Queden tres de Madrid, que no me'n recordo. Una és la Aitana i les altres dues no me'n recordo, són tres coses de Madrid. No,
vaja, jo que pensava que podia haver trucat després del dia 25 i dir per felicitar-te.
Doncs no, ja et dic ara que no. Ja et dic que hauràs de trucar a Madrid.
Oh.
Com sempre, haurem de continuar trucant a Madrid.
Mercè, estàs preparant coses, com és natural,
sí.
No pares. I en aquest moment, què tens?
Doncs estem assajant, que estrenem el 4 de març, d'aquí res, d'aquí dues setmanes i mig. Ai, de març no. De maig,
de
perdó,
maig.
Perdó, de maig. Al Teatre Nacional, a la Sala Gran, una obra que es diu Victòria i que és l'últim text de Pau Miró. I amb un repartiment potent, l'Emma Vilarassau, el Pere Arquilloé, el Jordi Buixaderes, el Joan Anguera, la Mar Ulldemolins, el Nil Cardoner i jo mateixa. I dirigit pel Pau Miró, també,
el mateix
autor. Sí, sí. Sí.
Bueno, això és bastant habitual, ho fa bastant.
Sí, 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 normalment ell dirigeix les seves obres.
Quant temps està previst que estiguin a l'escenari?
Del 4 de maig al 12 de juny.
Si la cosa no té molt èxit, llavors es torna a reprogramar la temporada vinent. Es pot passar.
Sí, sí. Jo no hi podré ser, perquè tinc tot l'any ocupat, però bueno.
Què dius?
Sí, sí, aquest any que ve, sí.
Bueno, explica'ns.
Fins... Doncs mira, vaig anar a fer un càsting, n'hi ha coses que no les puc explicar. Però n'hi ha una que sí. A l'agost començo a assajar, vaig anar a fer un càsting amb Christian Lupa, en aquest moment, Juna Mostermeyer, són els dos o tres directors europeus més importants, és polac, ha vingut diverses vegades a temporada alta i ha proposat als de temporada alta fer una obra del Thomas Berger que es diu Davant la jubilació. I van fer un càsting bastant potent i em vaig quedar bastant al·lucinada perquè m'han agafat. I som el Pep Cruz, la Marta Angelat i jo mateixa, som tres.
Molt bé.
I això assagem agost i setembre, ho presentem a la temporada alta, l'octubre, i el gener fem, tot gener o gener i febrer, no, al Teatre Lliure.
Molt bé, molt bé.
I llavors entremig hi ha altres coses. I...
Bueno, aquestes coses que no pots dir...
Sí, hi ha una cosa per final de temporada al TNC, que espero que surti...
I... Estem parlant de teatre.
Teatre.
No,
no tinc més que teatre.
La televisió la tens oblidada.
Bueno, o ella a mi. Més aviat... No, tampoc hi ha tanta feina, eh?
No, tampoc hi ha tanta feina.
Però bueno...
Bueno...
Jo ja vaig fer molts anys l'Estació d'Enllaç, 10 anys al cor de la ciutat...
Sí. Bueno. No, en aquest sentit, no, tens un currículum llarg en televisió.
Sí, molt llarg, molt...
El que passa que en televisió ja sabem que és aquell, allò que diem, no?
Si no surts a la tele no existeix.
Tu al teatre pots fer una funció, una obra que estigui tenint molt èxit, que estiguis molt i estigui ple contínuament i amb nombre determinat d'espectadors.
Clar.
Tu surts a la televisió 5 minutets en una sèrie i automàticament...
O 5 minuts de glòria, que deia l'Andy Warhol, no?
Exactament, t'han vist tothom.
Sí, sí.
I llavors existeixes, no?
Sí.
I a vegades ja, amb això hi ha una...
Però que hi ha gent que s'ho agafa al peu de la lletra,
Sí.
I dius, Déu meu.
Sí, sí. Bé, doncs escolta'm, estic molt content que hagis vingut.
Jo també.
Espero que el diumenge estigui ple.
A veure, em fa por aquest teatre tan gran.
El teatre és gran, però jo penso...
Però és una cosa que sempre la faig en llocs més reduïts. Bueno, a Vic també, eh?
Escolta'm.
A Vic ho havia de fer a la sala més... Hi ha dues sales, ho havia de fer a la petita. Ja havíem quedat que ho feia a la petita, i arribo allà, i em trobo amb aquell... Aquella cosa monumental, i dic, però què ha passat? I em diu, clar, és que al final teníem 400 o 500 persones, i dius, home, doncs, hòstia, compreu dues funcions, feu una, dos, vam posar-ho a la sala gran, bueno, ho farem una mica més gros tot,
no,
tot ho farem més gros.
Jo penso una cosa, si sent diumenge i sent a la tarda, és molt probable que hi hagi un públic que probablement potser divendres a la nit no hagués vingut.
Ja, no ho sé. No, el que em fa por és la distància, l'escenari gran.
Sí.
És una cosa més de càmera, cambra, o com es diu.
Evidentment, amb la mira de la platea, diguéssim, potser
clar,
ja seria...
Clar, la de la platea, la de l'escenari, però vaja, home, espero que vingui molta gent, evidentment. És una història molt bonica per sentir. A més, jo no la faig com una narració, la faig en primera persona, vull dir que la faig viscuda. I hi ha moments de tot, hi ha moments per riure, fins i tot pocs, però n'hi ha, i suposo que és que la gent necessita riure
en aquell moment,
sí.
Molt bé, Mercè Ànega, doncs ens tornem a veure aviat, i sento això dels Premis Baix, m'has deixat una mica tallat, perquè estava convençut de que, no sé, de que potser tenies l'oportunitat una altra vegada. Ha sigut Premis Butaca.
Sí, i Premi de la Crítica també. Sí, Premis Varios.
Butaca Varios.
Sí, i de la Crítica també en tinc dos. Sí. Però els premis estan bé, però no et maten.
No, però ajuden, no?
Bueno, a mi, sí, fan gràcia.
En un moment determinat, no? Que diguin...
Sí, està bé, està bé. Està bé, però com que no saps mai quina és la selecció, quin és el criteri, dius, uf, no sé.
Tampoc cal posar-hi massa èmfasi, però...
No, home, hagués estat molt bé, i a més, sempre també pels muntatges en els que estàs, si encara el muntatge està en actiu, com és aquest cas, clar, haver guanyat un Max, per exemple, amb Neus Català, vol dir que immediatament podies anar a Madrid. Això segur. Clar, en aquest sentit està molt bé. Un Max et dona visibilitat a Espanya, i que nosaltres, fent teatre en català, som quasi transparents.
Sí, i tant.
Però bueno...
I amb això tinc una opinió, eh? I jo dic ràpid, ja l'he dit aquí en aquest programa, ho torno a repetir. Si una companyia francesa va a Madrid, actua en francès. Està subtil, té sobretitulada, no hi ha problema. Si una companyia catalana fa una obra catalana, molt èxit, i va a Madrid, ho ha de fer en castellà.
Però és que jo en això no estic d'acord amb tu.
No, jo
a
no,
veure, jo, no... jo, perquè no em queda altre remei que... Que veure Shakespeare en castellà, perquè no sé anglès, però tant de bo sabés anglès, i llavors el faríem en anglès.
Sí.
Però és que s'ha de traduir. A mi el que em sembla absurd, per exemple, és traduir un poeta...
Però jo estic dient que tenies que anar a la companyia catalana a fer-ho en català, sobretitulat.
Però per què, si sabem castellà? És molt més fàcil
d'entendre. Però si l'obra és una obra catalana... una obra feta, una acció que es produeix aquí...
Però passa també a Alemanya, no passa aquí.
No.
Ai, no ho sé, jo amb això no hi estic massa d'acord, veus? No,
bueno,
no.
Passarem amics igual.
Clar, sí, però vull dir, quan venen els francesos és normal que no ens la facin en castellà ni en català, perquè ells no saben ni català ni castellà. Però si els que anem a un altre lloc sabem la llengua de l'altre lloc, jo trobo que està molt bé, que ens entendran millor, no?
Jo penso que no.
No? Bueno.
Però bueno.
Som amics igual, vinga. Va, sí.
Mercè Ànega, content que hagis vingut i fins la propera.
I sempre és una xerradeta com a casa.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Les arts escèniques a molta comèdia.
És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat. De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
Ha arribat la primavera i ja ens entra la picor. Torna al Picalletres.
Pica què?
Picalletres. 40 instituts d'arreu del territori competiran per ser el millor lletrejador de Catalunya, però hauran de picar molt fort per arribar a la victòria. No et perdis una competició amb tots els ets i uts, amb tots els punts i comes.
Picalletres. P-I-C-A-L-L-L.
Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb dues L's, no amb tres.
Perdó, P-I-C-A-L-L-E-T-R-E-S.
Picalletres.
Els divendres a les 8 del vespre a Cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueres.
Treu la música, Albert. Ui, no. A veure, la Isabel Castro no la tenim aquí. O sigui, els intríngulis no podran sortir perquè he rebut una comunicació fa poca estona que resulta que m'envia un missatge des del Carib. Jo la veritat és que aquesta dona em fa patir perquè ja té una edat per anar pel món d'aquesta manera, tal com hi va, però diu que marit posa que ha d'anar a Panamà, perquè té una, té alguna cosa per allà, i ara amb tot aquest lío que ha sortit i la llista i totes aquestes coses, doncs té d'anar a Panamà. O sigui que ho sentim, però avui intríngulis no diu, ah, què hi farem?
Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando mi piel. En silencio grita, sácame de aquí, mi piel en silencio.
Estem escoltant a Bebe, la nova disc de Bebe, Cambio de piel, que es presentarà al Teatre Auditori aquest divendres, o sigui demà, a les 9 de la nit. Després de gairebé 4 anys de silenci, Bebe ha tornat a l'estudi, va enregistrar aquestes noves composicions de la mà d'en Carlos Gen, un productor que ja va ser un dels teus discos primers, en els dos, i el resultat és aquest que sentirem i que veurem, que jo penso un retrobament amb una Bebe creativa, íntima, sensual, sincera. És una cantant, aquesta cantant extremenya, que realment té una potència, una força escènica considerable, i que jo penso que dintre de la música popular, música pop espanyola, té un lloc important. Per mi va ser una sorpresa veure-la per primera vegada, perquè aquesta potència escènica es manifesta totalment. Vindrà amb un grup, d'un quartet, Xavier Pedreira guitarra, Jaco Preguillón baix, Josué Santos teclat i el Pedro Barceló bateria. Però també hem de recordar que el dissabte la tercera generació de Macedònia, el grup Macedònia, creat en el seu moment per un personatge tan intel·ligent com el Dani Coma, doncs es passarà també per presentar-nos la seva nova generació, la tercera ja, amb 5 noies, amb un grup de músics important, el mateix Dani Coma al front amb les guitarres, i esperem que també sigui un bon espectacle. Però tenim més coses. Després d'aquests espectacles que han comentat al Teatre Auditori, aquest dissabte, dia 16 d'abril, tenim el quart partit de Liles versus Vermells de la Lliga Impro de Sant Cugat. I a l'altra banda del telèfon tenim una persona que ens ho podrà explicar. Vera, com estàs?
Hola, Eduard, com estem?
Molt content d'escoltar-te. A veure, Giró, explica'ns una mica com està la situació de la Lliga.
El plan del dissabte, hi ha un petit error del programa, és Liles contra Taronges.
Ah, bueno, o sigui, els vermells són taronges.
Els vermells van participar al tercer partit.
Ja. Yeah.
Però ja es van classificar.
I es van classificar. Llavors tenim sí. Liles contra Taronges i...
El dissabte a Torreblanca a les 7.
A les 7 de la tarda. Perquè jo el dubte que tenia era si era a les 6 de la tarda o a les 7. O sigui que és a les 7 de la tarda. A Torreblanca, a les 7 de la tarda, al Mut de Torreblanca, un nou partit d'aquesta Lliga. Com ha anat? Com ha anat fins ara la Lliga?
La veritat és que ens ha sorprès molt l'èxit que ha tingut, perquè no només han vingut alumnes nostres que utilitzen l'impro en els assajos i en els exercicis de classe, sinó que ha vingut molta gent que de fora ha descobert aquesta modalitat i que Sant Cugat no es feia fins fa res, fins fa uns mesos. I la veritat és que també ha sigut molt divertit veure els nostres alumnes o exalumnes participant, posar-se en el paper competitiu i deixar-s'hi la pell, diguem, no? Com un partit real de qualsevol altre esport.
Perquè hem de dir, no ho hem dit abans, que la Vera Giró forma part dels tallers de teatre Sílvia Cervant, que són els que han organitzat aquesta Lliga d'Impro i que, com estaves dient, doncs, ha tingut una resposta molt, molt positiva. Vol dir que en aquest moment, si no m'equivoco, després d'aquest partit del 16 d'abril, passarem una semifinal el 21 de maig. Això continua sent exactament així?
Sí, tot i que semifinal és un títol que no s'adequa gaire al que és el plantejament, perquè el que volíem fer era que els que perdessin, els que en aquests quatre partits perdessin, tinguessin una altra oportunitat per participar a la final. Llavors, en comptes de venir i només jugar un partit i s'acabó, doncs hem decidit que fan un segon partit i que opten com una mena de repesca, com en els realities de la televisió,
donar-los més opcions,
que puguin participar a la final i ser, per tant, cinc equips que guanyin i que participin a la festa major.
Perquè llavors tenim la final, que aquesta sí que seria el 30 de juny, dins de la festa major, encara no està determinat a quin lloc es farà.
No, encara no ho sabem.
Però se suposa que serà una de les places que durant la festa major doncs es concentren totes les activitats.
Sí, necessitem, no?, que ens ho confirmin des de la taula de programació.
Finalment, abans em comentaves aquest canvi dels Líders i Vermells pels Líders i Taronges, el nombre de participants, d'equips, han sigut els que estaven previstos? Sis equips?
Sí, han sigut 8 equips, de 3 membres cada un. Per tant, 8 per 3, 24.
Déu-n'hi-do.
Sí, i llavors també això del canvi de Vermells i Liles ha sigut perquè volíem combinar doncs una mica partit autòcton, o sigui, jugadors autòctons i jugadors de fora, no? I els Liles en aquesta ocasió seran exalumnes nostres i els Trolles són d'un altre...
Però gent de Sant Cugat igualment o gent de fora de Sant Cugat?
De fora de Sant Cugat.
Ah, molt bé, no?
Sí, sí, sí.
És una resposta molt...
Aquests en particular són alumnes de l'Escola d'Impro de Barcelona.
Ah, molt bé, fantàstic. Doncs estic molt content, Vera, d'escoltar que això funciona, que això continua, que m'imagino que té un públic ja, doncs, habitual.
Sí.
Que el segueix. I esperem que puguem anunciar, abans que acabi la temporada, doncs també la final vostra, on es farà aquest dia 30 de juny, sí, dins de la Festa Major, i veure-ho.
I que seguir. Tot el poble pugui venir-ho a veure.
Ah, exactament.
No només a Torreblanca, sinó ja a la gran plaça.
Molt bé, Vera, moltes gràcies per estar aquí, i fins aviat.
A vosaltres, igualment.
Gràcies, adéu. I ja ho veieu, hem parlat de teatre, hem parlat amb una gran actriu, amb Mercè Arànega, hem parlat també de música, el que faran el bebè del Teatre Auditori, també Macedònia, el grup Macedònia, i també d'aquesta impro, d'aquest campionat d'impro que es fa al MUT. Senyors, senyores, fins al proper dijous. Esperem que la nostra amiga Isabel Castro hagi tornat de Panamà, o no! Adeu!